Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Tot i que aquesta setmana s'han donat algunes notícies importants, ja sigui en matèria econòmica, social o mediambiental, és evident que la gent de Falset està més pendent de la que es produirà entre avui i demà. Lògicament estem parlant de la celebració de l'Encamisada, una celebració enguany especial, perquè recordem, serà la primera en què es lluirà la distinció de Festa Tradicional d'Interès Nacional de Catalunya. Tot i enleguit per la significació d'aquesta encamisada, per les ganes que surti bé, el millor és que vingués a ser més o menys com sempre, una festa que els falsetans i falsetanes se senten molt seva, amb molta participació i de la que ens segueixen parlant amb orgull. Nosaltres també parlarem avui de l'encamisada, serà just abans dels esports. Abans, però, posarem l'ull en la resta de notícies que ens ha deixat aquesta setmana. Algunes les repassem ja en titulars. Bon dia, comencem. L'alcalde de Falset es mostra molest amb la Generalitat per l'afer amb la llei de barris. D'una banda, perquè el govern els ha comunicat de manera unilateral que no costejarà la seva part en les inversions d'aquest 2012. De l'altra, perquè la demora en els pagaments dels altres anys comença a ser preocupant. La DOCU Priorat i el Grup d'Estudis i Protecció d'Ecosistemes de Catalunya, GPEC, han valorat positivament la sentència del Tribunal Superior de Justícia contra l'aprovació del Parc Eòlic del Coll de la Garganta. En el parc, a cavall dels municipis de la Figuera, el Molà i la Torre de l'Espanyol, hi ha instal·lats actualment 13 molins. Un 3,5% de la població del Priorat es beneficia d'alguna de les prestacions o serveis previstos en la Llei de Dependència. Així ho recull l'estadística de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell del Priorat, que des que va entrar en vigor aquesta llei, l'any 2007, ha tramitat fins a 920 sol·licituds al respecte. La denominació d'origen Montsant crearà un segell de qualitat per als vins monovarietals 100% Garnatxa de varietats negres i 100% Carinyena. La creació d'aquest segell és, segons Jaume Domènech, president de l'ADO, un pas més en la recerca de la identitat dels vins de Montsant. I en esports prestarem especial atenció al partit que enfrontarà demà el Falset amb el primer, el Sant Pere i Sant Pau a Tarragona. Una victòria dels falsetans, combinada amb una ensopegada del Mas Pellicer, col·locaria l'equip de Gerard Font en el liderat de la tercera catalana. Després de la demora en el cobrament de les subvencions atorgades, dels diners d'esports que encara no han arribat o del perllongament pactat en l'execució de la llei de barris, es viu ara un nou capítol de la difícil relació que en matèria econòmica mantenen Generalitat i Ajuntament de Falset. El govern va comunicar per carta al consistori que difícilment podrà fer front a les inversions que aquest duia a terme durant el 2012 en el marc de la llei de barris. La notícia cau com un gerro d'aigua freda i en el context amb el que introduïm aquesta informació ha generat la indignació de l'alcalde. Escoltem Jesús Torralba.
Jo estic d'acord en que hi ha una situació que és crítica, que és dramàtica, de tresoreria de la Generalitat. Però també penso que les coses es poden fer d'una forma consensuada. El que no té sentit és que d'un compromís signat de forma unilateral hi hagi un estament que perquè pot, perquè té la potència suficient, perquè té les assessories jurídiques que té, decideix sense ni tan sols donar-te una explicació que o es redueix aquell import o simplement aquella obra que estava subvencionada pues, que no comptis que te la pagaran. Jo penso que això és una barbaritat. L'altra qüestió és que puguin enviar doncs, una previsió de pagaments i diguin, escolta, d'aquí 6 mesos cobraràs. Que jo estic convençut que la Generalitat això ho ha de saber.
La notificació que la Generalitat ha fet a l'Ajuntament té conseqüències immediates. D'una banda, la revisió dels projectes que es pensaven endegar, entre aquests les obres del carrer de Baix.
O sigui, hem de fer una revisió a fons d'absolutament totes les inversions previstes per l'any 2012 i segurament també pel 2013, com podria ser el carrer de Baix. El carrer de Baix estava suportat majoritàriament per llei de barris i, sincerament, en aquests moments jo no m'atreveixo a agafar el compromís, a treure, o sigui, el projecte està fet, però no m'atreveixo a treure a concurs públic, licitar-lo, adjudicar-lo, sense tenir la garantia de que els diners els tindrem disponibles per poder pagar com correspon, que és quan s'acaba l'obra. Per tant, hi ha algunes, diria, inversions importants del poble que tindrem de demorar per quan vinguin temps millors. I és una llàstima perquè, en teoria, tenim el finançament aprovat.
Dels prop de 500.000 euros que el consistori ha destinat a la llei de barris, dels quals uns 350.000 estan subvencionats per la Generalitat, l'Ajuntament només n'ha cobrat 26.000. A banda de les dificultats en què posa les finances de l'Ajuntament, Torralba creu que el fre a la llei de barris també tindrà incidència en empreses del municipi, que indirectament se n'haguessin pogut beneficiar. La DEOC Priorat i el Grup d'Estudis i Protecció d'Ecosistemes de Catalunya, GPEC, han valorat positivament la sentència del Tribunal Superior de Justícia contra l'aprovació del Parc Eòlic del Coll de la Garganta. En el parc, a cavall dels municipis de la Figuera, el Molà i la Torre de l'Espanyol, hi ha instal·lats actualment 13 molins. La DEOC Priorat i GPEC volen que aquesta sentència suposi la retirada dels molins que es troben en funcionament. Precisament aquesta sentència, amb data 20 de desembre, afirma que la tramitació ha estat irregular i que ha posat el carro abans que els bous, ja que es va autoritzar el parc abans de l'autorització urbanística necessària. A més, subratlla que el parc està ubicat dins la xarxa Natura 2000 i que no hi ha un informe ambiental. Escoltem Albert Calduc, advocat de la DEOC Priorat i GPEC.
La qüestió és que, si allí hi ha una zona de Natura 2000, no podem posar els molins just a la frontera en què ja no és Natura 2000, perquè és evident que els ocells no n'entenen de fronteres. I si allí hi ha les condicions de protecció, perquè hi ha una xarxa Natura 2000, no s'hi pot instal·lar una activitat industrial tan agressiva com un parc eòlic, a no ser que sigui una distància de més de 2.000 metres, criteri que s'utilitza en altres qüestions. Per tant, tenim zona d'especial protecció d'ocells, zona de xarxa Natura 2000, zona de rutes migratòries i zona de nidificació i campeig de l'àguila covarrada. És evident que no s'hi pot instal·lar una activitat industrial com un parc eòlic, que sabem que precisament les conseqüències o els impactes que provoca és una afecció a l'avifauna i més concretament a les aus planejadores, com les cues barrades.
Tant des de GPEC com des de la DEOC Priorat han volgut insistir en que no estan en contra de les fonts d'energia alternatives, com l'eòlica. Escoltem què en deia Toni Alcobé, president de la DEOC Priorat.
Només vull deixar constància de que la denominació d'origen qualificada Priorat mai ha estat en contra de cap energia alternativa. Ens al contrari, no? Creiem que és el futur, però que el que sí que pensem és que totes les empreses que venen aquí a invertir i a posicionar-se aquí a la comarca del Priorat han de passar totes les tramitacions normatives que passen tots els cellers de la denominació d'origen Priorat i que es basen fonamentalment en la sostenibilitat del territori.
Apuntem finalment que el recurs contra el parc eòlic del Coll de la Garganta es va interposar el juny de 2008. Un 3,5% de la població del Priorat es beneficia d'alguna de les prestacions o serveis previstos en la llei de dependència. Així ho recull l'estadística de l'àrea bàsica de serveis socials del Consell del Priorat, que des que va entrar en vigor aquesta llei l'any 2007 ha tramitat fins a 920 sol·licituds. Recordem que és aquesta àrea del Consell l'encarregada de la tramitació inicial d'aquestes sol·licituds. Escoltem què en deia el president de l'ens comarcal, César López.
Jo crec que dins de les coses que fa el Consell Comarcal, aquesta és una de les més importants. Són 350 persones que es beneficien dins de tota la comarca del Priorat d'algunes de les prestacions dels serveis previstos a la llei de dependència. Pensem que el Priorat és una comarca envellida, on hi ha pobles petits, estan molt dispersos, hi ha moltes distàncies i llavors els serveis que ofereix la llei de dependència són molt útils. Perquè no és el mateix un servei social al Baix Camp, per dir-ho d'alguna manera, perquè tots són pobles grans i és molt fàcil fer la llei.
Les 920 sol·licituds tramitades des del 2007 pel Consell del Priorat s'han traduït en que 443 persones s'han beneficiat en algun moment d'aquesta llei. Els ajuts i prestacions econòmiques que se'n deriven són diversos. Els dependents, un cop reconeguts, poden beneficiar-se, entre d'altres serveis, de la teleassistència, dels serveis d'atenció domiciliària, poden tenir facilitats i ajuts econòmics per ingressar en una residència o centre de dia, o poden veure com el seu cuidador habitual percep una prestació econòmica per tal d'estar al seu càrrec. En el cas del Priorat, avui dia, 289 són els cuidadors no professionals que reben una prestació econòmica per tenir al seu càrrec alguna persona que sigui dependent. Canviem ara de registre. El Priorat ha estat l'única comarca de la província de Tarragona capaç de mantenir els nivells d'ocupació turística durant els festius de desembre i de Nadal. Les dades han voltat el 80% d'ocupació pel Pont de la Puríssima i el 85% per Cap d'Any. Han suportat, per tant, la complicada situació per la que passen alguns allotjaments rurals, com per exemple a les Terres de l'Ebre, on l'ocupació mitjana ha estat del 70% per cap d'any i on els festius de Nadal i Reis han registrat xifres mínimes. De fet, en el cas de l'Ebre, el darrer trimestre de l'any ha estat pitjor que a la nostra comarca, que ha aconseguit capejar millor el temporal de la crisi. Amb tot, ni en un lloc ni en l'altre són aliens als canvis d'hàbits en el consum dels turistes, canvis que es manifesten en la disminució de les pernoctacions i també en la disminució en despeses de restauració i productes locals. Obrint perspectiva, el diputat per Tarragona i portaveu d'Economia i Finances d'Esquerra al Parlament, Sergi de los Ríos, ha rebatut aquesta setmana la versió del delegat del govern, Joaquim Nin, sobre el projecte de llei de pressupost de la Generalitat per a l'any 2012. Segons de los Ríos, la inversió per càpita que les 6 comarques del Camp de Tarragona tenen assignada és de 118 euros, molt inferior a la mitjana catalana de 259 euros per càpita. Per a Esquerra, les xifres presentades pel govern empitjoren les del pressupost de 2011, que ja van significar una parada dràstica i un descens respecte a la inversió per càpita que havia realitzat al Camp de Tarragona l'anterior govern català. A banda del capítol inversor, de los Ríos afirma que els anuncis constants de la Generalitat d'endarreriment en pagaments a les administracions locals, en conceptes com escoles bressol o la llei de barris com afecta aquí a Falset, són la punta de l'iceberg d'un retrocés de la inversió que pot fer embarrancar les finances malmeses dels ajuntaments. Creu que no és tolerable que els ajuntaments que han avançat diners per a equipaments públics de la Generalitat no rebin els pagaments compensatoris quan toca i que, a més, desconeguin quan passarà això. Recuperem una notícia que us avançàvem en titulars. La denominació d'origen Montsant crearà un segell de qualitat per als vins monovarietals, 100% garnatxa de varietats negres i 100% carinyena. La creació d'aquest segell, que distingirà els productes elaborats íntegrament amb alguna de les varietats autòctones, és, segons Jaume Domènech, president de l'ADO, un pas més en la recerca de la identitat dels vins de Montsant. Creu que és una iniciativa que aportarà valor afegit al producte. Ho escoltem.
Ja fa temps que s'hi estan treballant amb les varietats autòctones. La nostra definició i la nostra identitat passa precisament per potenciar els vins de granatges i de carinyenes, no? O bé fent cupaix o bé fent uns monovarietals. Per tant, ja fa dies que amb les últimes reunions del Consell Regulador aquest tema havia sortit i es va decidir doncs, fer una etiqueta que identifiqués aquest monovarietal, 100% granatge o 100% carinyena, no? Reforcem la nostra identitat dintre del món del vi i dintre de l'ADO Montsant i, per tant, penso que aquest corrent que últimament està circulant, nosaltres ja fa molt temps que estem pujant i, per tant, això penso que és un valor afegit.
Els vins monovarietals no són cap novetat a l'ADO Montsant i, de fet, alguns vins ben puntuats responen a aquesta característica. De fet, els distintius 100% garnatxa i 100% carinyena seran també aval que els vins que els llueixen han obtingut les màximes puntuacions atorgades pel panell de tasts de l'ADO. Es busca, per tant, que el segell no sigui purament simbòlic.
També hem volgut, pel comitè de cata, que és el que fa la valoració doncs, de les mostres d'aquests vins que s'han d'embotellar amb aquestes etiquetes, bueno, li han posat el màxim de rigor, sobretot amb la cata, no? Vull dir que siguin vins que realment siguin un segell identificatiu i sobretot de qualitat, no? Que és que ha de ser l'objectiu de l'ADO. L'objectiu de l'ADO, per una banda, és la qualitat i per l'altra banda és la identitat. Per tant, doncs, bueno, pensem que la gent ha sigut una bona iniciativa per de Consell Regulador i també està tenint una bona acceptació per part dels cellers.
Apuntem que la iniciativa de l'ADO Montsant va en la línia de les iniciades a altres DOs, com la Terra Alta. En el seu cas, els distintius es vinculen amb la garnatxa blanca. Unió de Pagesos ha presentat denúncia contra la Junta de Preus de l'Avellana de la Llotja de Reus per haver portat a terme, presumptament, una conducta prohibida per la Llei de Defensa de la Competència, consistent en la fixació concertada de preus de l'Avellana. El sindicat recorda que des del mes de setembre de 2011 s'ha anat observant una diferència creixent dels preus en origen entre les cotitzacions de les principals llotges de Turquia i la cotització de la llotja de Reus, una diferència que oscil·la entre el 28 i el 46%. Segons Unió de Pagesos, aquesta pràctica podria estar provocant pèrdues d'ingressos per valor de 4 milions i mig d'euros a la pagesia. En la seva defensa, la llotja de Reus afirma que no és cert que existeixin diferències significatives entre els preus de l'avellana cotitzats per la llotja i els del mercat turc, i que, en tot cas, els preus fixats són orientatius i no obliguen a ningú. Incideixen també en que la llotja no és cap empresa ni grup d'empreses que es pugui concertar, ni pot tenir cap benefici d'una suposada concertació en els preus. Afegeixen que la feina que fa la llotja, com la de totes les llotges del país, està explícitament exclosa de les que contempla com a prohibides la Llei de Defensa de la Competència. I ara sí, parlem de la notícia amb la que obríem l'informatiu. 10 mesos després que es conegués la notícia, arriba per fi la primera encamisada com a festa tradicional d'interès nacional de Catalunya. Aquest reconeixement per part de la Generalitat suposa una empenta a la celebració més nostrada dels falsetans i falsetanes i s'espera que pugui ser un atractiu que permeti aplegar més visitants interessats en conèixer-la de primera mà. De moment, però, la importància de l'encamisada d'enguany recau, com dèiem, en el reconeixement de la Generalitat a la festa, un reconeixement que s'escenificarà en un acte simbòlic. Ho explica el president del Centre d'Estudis Falsetans, Anton Vidal.
Hi ha la nominació aquesta, nominació real, perquè l'any passat teníem indicis de que això podria ser real, però no teníem el document que ho acreditava. Enguany tenim el document, per tant, doncs, vindrà el delegat del govern de la Generalitat a Tarragona, el Joaquim Nin, que serà el que teòricament doncs, materialitzarà una mica el que és l'entrega d'aquest document, d'aquest títol, per entendre'ns, doncs, a la població de Falset, i naturalment doncs, ho farà el pregó de l'encamisada d'enguany.
Tot i que des del Centre d'Estudis afirmen que d'alguna manera l'encamisada es presenta igual que cada any i que en certa manera aquesta circumstància és una de les que ha donat valor a la festa, és cert també que hi ha dos fets que la converteixen en especial. Una és la nominació que comentàvem i l'altra té a veure amb una efemèride.
Un altre dels aspectes de que en principi aquesta edició de l'encamisada remarcarem és la 20a vegada o 20 anys de la ballada de la Jota que es va fer per primera vegada l'any, em sembla que va ser el 92, que es va fer la ballada de la Jota a l'església de Falset. La celebració serà de que interpretaran la Jota, o sigui, el que és el ball, pugui ser la major part de tots els que han anat passant al llarg d'aquests 20 anys com a balladors de la Jota.
Com sempre, a l'inici de la festa l'anunciaran el repic de campanes i el llançament de coets d'aquí a pocs minuts. El programa proseguirà avui al vespre a les 8 amb la rua que s'iniciarà davant del celler cooperatiu i posteriorment amb el pregó a la plaça de l'església. Ja demà diumenge a 8:45 tindrà lloc la benedicció dels animals i l'esmorzar popular i a les 11, altre cop, inici de la rua. A 11:45 serà l'hora de la missa major amb la ballada de la Jota i la benedicció i venda dels panets. Després continuarà l'encamisada pels carrers de la vila.
Els esports.
Iniciem l'espai esportiu, ho fem amb el Joan Jarque, bon dia.
Bon dia als esports de Ràdio Falset. El Falset comença l'any igual que el va acabar, imparable. Es va desfer còmodament de l'Alcover per 5-0, en el que és la 8a jornada consecutiva puntuant. Els falsetans van obrir el marcador al minut 18 amb un gol de Sergio Martín i tot seguit va caure una pluja de gols a la porteria de l'Alcover. Amb aquesta victòria es manté a la tercera catalana, a 2 punts del liderat, que comparteixen Mas Pellicer i Sant Pere i Sant Pau. Precisament aquests últims són el proper rival dels falsetans. Segons Gerard Font, entrenador del Falset, es tracta d'un rival molt dur.
L'hem seguit, és inevitable seguir el Sant Pere i Sant Pau, és l'equip referent d'esta categoria. I bueno, jugant una mica amb la pressió aquesta de que l'any passat ja es van quedar a les portes de pujar, les últimes 2 jornades, tenen un gran equip, tenen un equip de categoria superior, això està més que clar. I bueno, tenen potser la pressió està afegida de que tal com va anar tot l'any passat, que van anar tota la temporada primers i se'ls va escapar les últimes 2 jornades, s'han reforçat encara més l'equip i jo crec que tenen un equip de categoria superior, sense dubte.
Amb tot, el Falset afronta el partit amb tranquil·litat, sabent que té poc a perdre i molt a guanyar. A més, Font afirma que és un partit que ve molt de gust jugar en la situació que es troben tots dos equips.
Jo crec que de les setmanes, encara que sembli mentira, de les més tranquil·les, perquè no tenim res a perdre, anem al seu camp, i en canvi sí molt a guanyar, per tant, sí que és el líder, sempre és motivació de jugar contra el líder, i si a més doncs, t'hi jugues el liderat, doncs encara més. Ho han parlat amb els jugadors i molts, doncs, poques vegades hem tingut aquestes oportunitats, o no tots els anys, no? Se tenen aquestes oportunitats de almenys poder disfrutar aquests partits, perquè trobes anys que estàs amb la taula o que jugues per disputar altres tipus d'objectius. I bueno, ens hem trobat amb aquesta situació i el que hem de fer és disfrutar-ho perquè, ja et dic, tenim molt poc a perdre i moltíssim a guanyar.
El partit que enfrontarà el Sant Pere i Sant Pau contra el Falset serà demà diumenge a les 12 i a Tarragona. que has de guanyar, i si la victòria del Falset es combina amb una ensopegada del Mas Pellicer, l'equip de Gerard Font passaria a liderar la classificació. Baixem un esglaó i donem un cop d'ull al Porrera, que també va guanyar la passada jornada. Ho va fer per 2-0 davant la Riba. Amb aquest triomf, tercer de la temporada, els porrerans es distancien dels cuers, tot i que es mantenen els darrers llocs de la taula. Aquest cap de setmana els toca descansar, a l'espera de poder sumar 3 punts més la propera jornada quan rebran l'Internacional de Reus, l'últim classificat. En futbol sala, el Pradell segueix alternant una de freda i una de calenta. El passat cap de setmana va tocar perdre. Va ser a la pista del Tecnobit per 5-2. Aquest resultat deixa els pradellencs instal·lats a la zona mitja de la classificació en terra de ningú. El Pradell visita avui a les 4 de la tarda el Mediterrani Sirvent, 6è classificat. 2 divisions per sota, el Capçanes es va endur el derbi que l'enfrontava al Poboleda per 5-3. Ara la distància entre els dos equips, 6è i 7è, respectivament, és de 6 punts. Per la seva part, el Marçà va golejar per 7-1 el Platense segur de Calafell i va sumar 3 punts que l'acosten al liderat. Ara és segon a 2 punts. I aquesta jornada tornem a tenir derbi, Poboleda i Marçà. Es veuen les cares d'aquí a poques hores a 4:45 de la tarda i a Poboleda. Per la seva part, el Capçanes visita també avui, però a 6:45, la pista del Reus Unió, que empata 9 punts a la classificació amb l'equip prioratí. I tancarem avui els esports amb judo. Els judoques del Club Priorat van participar la setmana passada a la Copa d'Espanya a Burgos, en un campionat del que, com és habitual, van sortir ben parats. En cadets masculí, Jordi Borrell va obtenir un primer lloc en la categoria de 60 quilos. També en cadets masculí, els nostres judoques es van endur 2 segons llocs i un tercer. A la categoria femenina, els representants prioratins van obtenir un segon lloc, un cinquè i una setena posició. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Ens retrobarem d'aquí a una setmana. Fins llavors, passeu un molt bon cap de setmana.
El temps. Després dels esports, la previsió meteorològica per al cap de setmana ens arriba amb el nostre company, l'Enric Massip.
Acabem una setmana que s'ha caracteritzat sobretot per les boires, unes boires persistents que s'han pràcticament generalitzat així com ha anat avançant la setmana i avui són especialment encara intenses. La situació, pel que queda de cap de setmana, doncs, és de manteniment d'aquestes boires. Hi ha un petit canvi que es va materialitzant molt a poc, amb una petita borrasca que entra pel sud de la península, però que encara no ens afectarà i tan sols podrem notar alguns núvols que per damunt de les boires tampoc ens en donem compte. Pel que fa a les temperatures, que han arribat a alguns nivells bastant baixos, es mantindran amb una tendència a pujar lleugerament les nocturnes i, en canvi, les diurnes se mantindran fredes igual perquè les boires no deixaran passar el sol. En definitiva, doncs, tindrem encara predomini de les boires, en aquesta petita canvi que es aniria materialitzant així com passi el cap de setmana, amb més presència de núvols, i en definitiva res més encara en aquest mes de gener, que no està sent especialment fred encara, i veurem si això, que així com avanci, els freds ens arriben. De moment, doncs, a boires, ambient humit i res més destacable que ens ha portat aquest anticicló d'hivern. Doncs, i en quant a les efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1871, començava una gran ribada de l'Ebre, una de les més grosses que ens recorden, que va durar fins dia 15.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Anem posant punt final a aquest informatiu, però abans us recordem que, com és habitual, l'actualitat torna entre setmana als butlletins de dimarts i divendres i també, sempre que vulgueu, a radiofalset.fm, la nostra pàgina web. També ens trobareu, si voleu, a Facebook i Twitter. Us deixem ara amb l'espai de tertúlia i debat d'aquesta casa, l'Hora del Vermut. Res més per avui, jo l'Alfonso Reig, que us ha acompanyat durant aquesta estona, m'acomiado. Gràcies per la vostra atenció. Acabeu de passar un bon cap de setmana. Fins aviat.